6 mesos i un dia, i no és una condemna, és el temps que fa que les escoles estaven tancades, i avui comença el curs escolar, aquest nou curs escolar 2020-2021. Nosaltres també arrenquem avui una nova temporada de ràdio local, perquè la informació de la província de Lleida ens interessa més que mai. Seran 10 mesos, concretament més de 23.000 minuts de ràdio, on t'explicarem l'actualitat de Lleida des d'aquí. Soc el Ricard Álvarez i cada dia, de dilluns a divendres, de 12 i 20 a 2, t'espero aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que estem a dilluns, a 14 de setembre del 2020. És un d'aquells dies marcat als calendaris d'aquests que es pengen a les neveres de moltes llars, de moltíssimes llars. Perquè avui ha començat ja, igual que nosaltres, que també ja hem començat, portem un minut, però ja hem començat, un nou curs escolar. El de l'any passat, déu-n'hi-do com va anar. Jo crec que una mica de deures s'hauran fet i les coses aniran millor, espero. Parlarem tot seguit amb el delegat d'ensenyament a Lleida, amb el Carles Vega. Parlarem amb la directora de l'Institut Samuel Giligaia. Parlarem també amb la directora de l'escola Ciutat Jardí. I amb tots ells parlarem de les peculiaritats. Perquè l'inici de curs ja és notícia cada any, però és que aquest any hem de parlar de les peculiaritats que tindrà aquest nou curs escolar. I que no ho sabem tot a hores d'ara. A hores d'ara sabem el que sabem ara. D'aquí un mes, doncs ja en parlarem. No d'aquí un mes, no, d'aquí 2 setmanes. Que és quan ja es calcula que la cosa pot anar, doncs, diferent. Novetats d'aquesta temporada. Doncs, bueno, novetats és que parlarem de l'actualitat de Lleida, que això no és novetat, que per això estem aquí, de dilluns a divendres, des de les 12 i 20 fins a arribar a les 2. Molts dels col·laboradors seguiran amb nosaltres. Per exemple, d'aquí uns minuts estarem amb el Joel Carnicer, amb el seu espai, algú ho ha fet, i d'altres s'incorporaran, i d'altres, doncs, no estaran tant. En fi, això jo ara no t'ho explico. Tu ens has d'escoltar cada dia i a poc ho aniràs sabent. El que sí que estarà amb nosaltres és el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Estic desconnectat total. No sé quina temperatura fa avui.
Pues ara mateix n'hi ha 29,4 graus.
29,4 graus.
Estem tenint els darrers dies una perllongació de l'estiu, un estiuet que sembla que ens acompanyarà si fa no fa aquesta setmana, i, bueno, ahir van tenir gairebé 35, qui ho diria, no?
Ahir va fer molta calor una altra
vegada. Després de la davallada. Sí que vull fer un apunt sobre l'estiu. El mes de juny, recordem que va ploure força i va ser de temperatura la normal, va estar una dècima per sota de la mitjana, però des de l'1 de juliol fins al 28 d'agost van tenir un temps absolutament molt calorós de desert. No va ploure res fins al dia 28, aquella gran tempesta que va fer mal, que va pedregar fins i tot. Sí. Però la mitjana de les temperatures entre l'1 de juliol i el 31 d'agost, ja fins als 3 dies d'agost que va davallar la temperatura, fan que va ser el cinquè més càlid en juliol més agost, el cinquè més càlid des de l'any 41. És a dir, dels darrers 80 anys han patit un estiu, almenys el juliol i l'agost, no pas el juny, doncs molt calorós.
Sí.
El cinquè més calorós.
Calor, ha plogut poc, no sé si a la mitjana.
Aquella tempesta del mes de juliol no va arribar ni un litre, tot i que portaven una primera meitat de l'any molt plujosa, la tercera més plujosa dels darrers més de 100 anys. I després ha plogut aquell xàfec tan fort que va caure al voltant de les 8 de la tarda del divendres 28 d'agost, que va fer mal, va fer mal perquè va destrossar teulades, va fer caure molts arbres i van caure 19 litres en mitja hora. Bueno, és que aquí el temps ja és molt extremat, se pot passar 50-55 dies sense ploure i després un petac d'aigua.
Escolta, Armando, ens parlaves de que fa bona temperatura, però em sembla que aquesta setmana anirà canviant la cosa. Anem a fer la previsió de demà, de moment.
Bueno, de moment, demà, l'únic canvi respecte d'avui és que baixaria la temperatura 1 o 2 graus perquè augmentarien els núvols alts i mitjans. Nada, faria el resol, poca cosa, algun petit xàfic en el Pirineu. Vamos, la setmana continuaria força temperada, càlida durant les tardes, i potser n'hi hauria un canvi de temps a final de setmana. a final del divendres o ja el dissabte. Bueno. A dia d'avui es veu que el canvi de temps amb possibles precipitacions seria dissabte, però no és segur, encara estem allí, a dilluns.
Bueno, estem a dilluns,
sí. És a dir,
ja
que de moment la setmana continuarem de màniga curta.
Bueno, doncs Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que ens acompanyarà cada dia amb aquesta previsió del temps. Com sempre, un plaer que encetis també amb nosaltres aquesta nova temporada. Cuida't força, Armando.
I molta salut a tothom.
I nosaltres anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Evidentment, una actualitat que ve marcada per la tornada a les escoles, com dèiem abans, fa dies, i la veritat és que jo m'he passejat avui per unes quantes escoles, de lluny, però vull dir, veient, i després també escoltarem a les directores de l'institut i de l'escola, però hi ha ganes. També ens acompanyarà fins final de mes, si fos fàcil, però bueno, fins final de mes, la Maria Martínez. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, com has passat l'estiu?
Bé, aquí, a Lleida.
La Maria ha estat aquí a la ràdio, eh? Mentre jo feia vacances, ella ha estat
sí.
aquí. I, bueno, no l'heu escoltat, però ella ha estat aquí pendent de que tot funcioni. Parlàvem d'aquest curs escolar, Maria Martínez, i és que és un curs escolar on, per exemple, hi ha entrades esglaonades, hi ha termòmetres, hi ha gels hidroalcohòlics.
Doncs sí, avui més de 60.000 alumnes, concretament 62.796 lleidatans, tornen a les aules després de 6 mesos i un dia des de que es va tancar les escoles el passat 13 de març. Els alumnes han arribat de manera esglaonada, depenent del curs, des de 8:45 del matí. Abans d'entrar se'ls ha pres la temperatura i s'han posat gel hidroalcohòlic. A l'entrada del centre i al pati s'han trobat amb cartells que delimiten l'espai per a cada classe i les directores els han explicat les normes de seguretat que hauran de seguir cada dia. Els alumnes hauran de dur sempre una mascareta posada i una altra de recanvi i als lavabos s'han posat cartells per limitar-ne el seu ús per cursos.
Parlem amb el delegat d'Educació a Lleida, Carles Vega. Carles, què tal? Bon dia. Carles Vega, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No, no, ja suposo que avui és un dia d'aquells, si em permets, perquè com que amb el Carles tenim confiança, divertit, eh?
Bueno, com que tinc confiança, et diria, Ricard, que tens una visió molt, diguem-hi, curiosa de la diversió.
Val. Carles Vega, escolta, primer de tot, com ha anat aquesta entrada al curs a la província de Lleida? Tenim alguna incidència destacada o tot ha anat més o menys com estava previst?
A veure, tenint en compte les complicacions sí. que ens portava així a priori la situació de pandèmia i que podia resultar molt complicat el retorn, puc dir que estem moderadament satisfets perquè més enllà del que ja teníem previst que ens passés, i és que a l'escola de Montellà, al municipi de Martinet i Montellà, no podríem obrir amb normalitat perquè no teníem suficient personal, que teníem de baixa, i per tant demà passat que ja els hi posarem els substituts podran obrir. I tenint en compte que en alguns centres doncs allò que es diu pràcticament van acabar les obres fa 4 dies sí. i per tant hi ha encara algun pati que potser no està prou ben condicionat, etcètera, etcètera, però més enllà d'això no penso que podem estar molt satisfets perquè les coses han anat molt bé. He sentit que deies que has voltat pels centres i et sí. dit, bueno, pels centres, pels entorns, eh?
Sí, no entrar dins,
no. He parlat amb tots els inspectors i bueno, a través de la cap d'inspecció, no? Però tinc informe de tots els inspectors, però a més he parlat amb 4 directors avui, al matí, i de fet eren 3 directores i un director, i tothom, al final, doncs, allò que diu, que ha respirat perquè sí. han pogut començar i que, doncs, més enllà del que podia ser alguna incidència d'algun pare que a última hora s'ha deixat alguna cosa o coses d'aquestes, les coses han anat força bé.
Molt bé. Carles Vega, de manera per sobre, no entrem en detalls tècnics, per recordar-ho, hores d'ara, si hi ha un positiu en una aula, quin és el protocol que se seguirà?
Bé, d'entrada el que val a dir és que hi ha una qüestió que és bàsica i és que tenim un protocol però que sempre va mediatitzat per allò que ens acabi dient el Departament de Salut. Eh? Per això existeixin els COVID, el referent COVID, tant a l'escola com al centre de salut, al CAP. Així, també sense entrar en detall, si es tracta d'un positiu en un grup estable, doncs sí, d'entrada, el que es farà és posar en quarantena tots els membres d'aquell grup estable, mentre doncs no s'acabi de corroborar si... però, primer que res, una sospita. Si hi ha la sospita, fins que no sapiguem el resultat, amb normalitat. Si és positiu, posarem el grup en quarantena i tot i que el concepte de quarantena, pel que sé, el Departament de Salut s'està revisant i potser això de 14 dies, que és el que primer estava estipulat, acaba rebaixant-se també en funció de quin sigui la data de possible contagi de la persona que dona positiu.
A més, no? Hi ha d'altres països que ho estan rebaixant a 10 dies, hasta 8, llegit. Bueno, això ja veurem que també anirà amb evolució.
Ricard, fins i tot a Suècia l'han reduït a 5, que no sé si pot ser molt poc temps, però en qualsevol cas també serien les autoritats sanitàries, fins i tot.
Clar. Perquè s'arribi a tancar una escola, què ha de passar? O no sé si està previst que es pugui acabar tancant una escola.
Nosaltres el que diem és que obrim l'escola per no tancar-la. Això és el que diem. Per tant, dit d'una altra manera, ha de ser un cas excepcionalíssim.
Molt bé.
I sobretot, qui ens ho ha d'acabar dictant és el Departament de Salut. Si tanquem una escola, pot ser perquè l'índex de contagi comunitari de l'entorn, no de l'escola ja, de l'entorn, és tan alt que des del Departament de Salut se'ns diu que tanquem. Però tot i així també comptant que això serà molt excepcional, perquè el que hem dit és que el que va passar al març, que va ser l'escola el primer que es va tancar, amb el coneixement que tenim ara de la pandèmia i la preparació que tenim tant des del punt de vista del sistema de salut com des del punt de vista del sistema educatiu, justament l'escola serà l'últim que tancarem. Perquè l'escola és un servei que, malgrat que no estigui definit com a essencial, tothom té clar que és molt necessari que estigui obert per qüestions de caràcter educatiu, però també per qüestions de caràcter de conciliació de la vida familiar. No? Mm-hmm. Hi ha famílies que, malgrat el moment més extrem de pandèmia, van anar treballant els seus membres igualment, i els seus fills segurament que no estaven prou ben atesos a casa, sols, no? I doncs el que es tractarà és d'això, que en aquests casos extrems les famílies puguin anar a treballar tranquils i tranquil·les si és que són d'un sector essencial, perquè sabran que poden portar el seu fill i la seva filla, i fins i tot també, evidentment, els mestres i les professores que estiguin a l'escola també poden portar, evidentment, el seu fill i filla a l'escola que sigui, no? I, per tant, ha de ser un cas molt extrem. I si es tracta d'un contagi a nivell intern, també ha de ser que ens hagi colat el virus, però de forma, diguem-hi, descontrolada, no? Que amb les mesures que apliquem, i a més amb els criteris que donen el Departament de Salut, això també és una situació que descartem en un percentatge molt alt. Clar. De tota manera, Ricard, abans que tu em diguis que, també t'he de dir que entenc la preocupació i la focalització de tota aquesta de tots aquests dies en la qüestió...
Entenc que ens hem de centrar en el que és tornada a l'escola i que excepcionalment en algun lloc pot passar això.
Exacte, i per damunt de tot crec que també per ajudar a normalitzar també dins de la comunitat hem d'entendre que l'escola havia d'estar oberta perquè els nostres fills i filles d'alguna manera acabessin amb aquest cicle de mesos i setmanes en què no han tingut contacte escolar, i d'aquesta manera també doncs aconseguir que faci, en la mesura que li permeti evidentment les circumstàncies, però faci aquesta funció que té des d'un punt de vista educatiu i formatiu, però també de socialització. És molt important el contacte amb els teus companys de classe i des d'un punt de vista afectiu també amb els mestres. No? I per tot plegat, jo crec que hem d'intentar arribar al màxim a la normalitat pedagògica que ens ajudarà també a arribar a una certa normalitat des del punt de vista pandèmic.
Molt bé. Doncs hem parlat amb el delegat d'ensenyament a Lleida, el Carles Vega. Evidentment, tornarem a parlar amb ell més endavant, no només ja de Covid ni coronavirus, sinó d'altres aspectes de l'educació, perquè aquest any li donarem especial rellevància dins de la nostra programació. Carles Vega, escolta, que t'agraeixo moltíssim que ens haguis atès avui en directe i que acabi d'anar bé aquest inici de curs.
Molt bé. Doncs gràcies a vosaltres per l'interès. I ens anirem parlant.
Vinga. Clar que sí.
Vagi bé.
Cope Lleida. Estàs informat.
I, de fet, seguim parlant de la notícia del dia. Al final és la notícia del dia qualsevol setembre, la tornada a les escoles dels alumnes, però aquest nou curs encara més. Ja ho hem dit al principi, ens ho ha recordat la nostra companya, la Maria Martínez, porten 6 mesos i un dia. 6 mesos i un dia a casa o sense anar a les aules i, per tant, evidentment, és la gran notícia del dia. Deixeu-me que ara marxem cap a un institut de Lleida, concretament a l'Institut Samuel Giligallo. Parlem amb la seva presidenta, amb la Marina Castellà. Marina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, la sensació de tornar a veure alumnes al centre després de 6 mesos i un dia, quina és?
Oh, és fantàstic, és emocionant. Ha estat un matí molt emocionant rebre tots els alumnes una altra vegada, tornar a veure aquells passadissos llargs, tan buits, i ara tornar-los a veure plens és una sensació molt, bueno, per nosaltres molt agradable, perquè forma part del nostre dia a dia, de la nostra feina, i bueno, molt bé, molt bé. Clar. Molt content.
Directora, els alumnes que ja havíeu tingut, suposo que... Bueno, ara potser és més problemàtic reconèixer la gent, perquè amb mascaretes doncs és una mica...
Sí, la veritat és que tots els de mirar molt, perquè en 6 mesos, a més, han crescut molt, s'han fet gran.
Molt, sí.
I a més, clar, van amb mascareta i les has de mirar perquè els canvis de look i la mascareta doncs no els acabem de conèixer, però sí, clar, sí, clar. Molt bé.
Com estaven aquest matí, els que ja coneixies? Després els de primer, perquè clar, els de primer és tot una experiència també.
Sí, els que ja coneixíem, doncs, bueno, ganes de veure'ns perquè feia dies que no ens veiem, però diu que no tenen ganes de vindre a fer classe, diguem, bueno. No? A veure els companys, sí, però no, contents, contents, els hem vist contents. I els de primer d'ESO, jo penso que estaven molt emocionats, clar, molt a l'expectativa de veure què trobarien, amb qui coneixerien nou. Jo he estat un rato a l'esbarjo allà amb ells i estaven molt contents, he vist que anaven fent noves amistats. Molt bé, molt bé, contents. Molt bé. Estan contents de trobar-se amb gent de la seva edat, clar, no? Amb els
correcte,
els teus companys.
És
sí,
així.
Sí, molt bé.
Escolta, ja hem parlat de protocols, però, Marina, si... És a dir, sempre parlem de si es detecta un positiu en una classe, què es farà, si es detecta un positiu o dos o tres o quatre en una escola, què es fa... Això més o menys ho tenim clar, perquè és un protocol més o menys unificat, sí, més o menys, eh? Però... se faran proves de manera regular? Perquè, clar, si no, com detectes els positius? Que asimptomàtics. Us han informat d'alguna cosa d'aquestes? És a dir, hi haurà proves de manera regular tant al personal, als professors, al personal de l'escola, com als alumnes?
Ens han dit que quan se pugui faran proves, però no ens han donat directrius ni concrecions. O sigui, que no sabem com anirà.
Clar.
El de Mèxic ho tenim clar perquè obrir el protocol és fàcil i ens posarem en contacte amb el cap de referència i jo penso que sortirà bé. També aquest cap de setmana hem estat provant la nova aplicació que ha fet el Departament d'Educació junt amb el Departament de Salut, que es diu TraçaCovid, i que aquesta és la que ens permetrà doncs, tenir un contacte directe entre sanitat i educació i veure els casos que hi ha i si estan al nostre centre, si no estan, i a partir d'aquí seguirem tot el que ens vagin, les instruccions que ens vagin donant, no?
Clar. En cas de que s'hagi de confinar, perquè sempre parlem com una cosa que pot passar de manera remota, jo crec que serà més freqüent del que ens pensem, sí, no? Que s'hagi de confinar alguna aula,
bueno,
a casa.
En realitat esperem que sigui molt poc, però bueno, o no tenim gaires ganes de confinar-nos gaire, no?
Evidentment,
diguem.
Ganes no.
Però si s'ha de fer, doncs ho farem.
S'ha preparat amb el tema de treballar de manera virtual a casa, és a dir, treballar a l'endemà que es confini?
Sí, nosaltres en un principi teníem un pla de contingència preparat i si tot funciona bé, en un principi, a partir de l'endemà, els alumnes tindrien tasques per fer a casa i, a més, acompanyament. També hem innovat, hem fet formació de professorat durant el mes de juliol i també ara a principi de setembre, de noves eines telemàtiques que aplicarem al centre, bueno, doncs, tipus el G Suite Classrooms i... i una eina que es diu BBB, que ens permetrà fer classes des de casa. També tenim el Moodle molt actualitzat amb materials de totes les matèries. I bueno, demà farem una formació a tots els alumnes de totes aquestes eines telemàtiques perquè tots sàpiguin on es trobaran la feina o de quina manera podran connectar-se amb els tutors i amb el professorat.
Molt bé.
I bueno, preparats estem, o volem estar-ne, no? Perquè sí que ho hem plantejat i ho hem preparat, ho tenim tot en marxa.
Clar. Doncs ja ho escolteu,
en marxa anirem parlant.
Preparats amb tots els protocols i ganes, i jo crec que això és la clau, moltíssimes ganes. Hem parlat amb la Marina Castellàs, la directora de l'Institut Samuel Giligaia, que li agraeixo que avui, bueno, avui és el primer dia, jo li vaig dir, escolta, 5 minutets per entrar a la ràdio, i aquí els hem tingut. Marina, un plaer, gràcies i enhorabona, i bon inici de curs.
Moltes gràcies, Ricard, bon inici de curs. Som molt optimistes i amb moltes ganes.
Cope Lleida. Estàs informat.
I, home, hem escoltat ara que de moment bé els grans, per entendre'ns, tema institut, però i els petits? Perquè, clar, els petits, escolta, ens pensem també que no entenen la història, però ells van escoltant, van veient, fa molt temps que no van a l'escola, tornen avui amb una peça nova, amb això de les mascaretes, I què en pensen? Doncs mira, per saber-ho, ens atencem ara en una escola, concretament a l'escola Ciutat Jardí de Lleida, i parlem amb la seva directora, amb la Mònica Agustí. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, suposo que igual que a d'altres centres, tornar a veure alumnes pels passadissos i a les aules després de 6 mesos i un dia, és tot una imatge, avui.
I tant. Moltes emocions i barreges d'emocions i moltíssima novetat en l'aspecte d'aquesta incertesa, no? Però els professors, tot l'equip directiu tenia moltíssimes ganes de retrobar-nos amb els infants, amb les famílies, i bueno, una barreja d'emocions el primer dia.
Mònica, com ha sigut el retrobament mestres-alumnes?
El retrobament una mica, doncs nosaltres com ja portàvem 2 setmanes treballant en el dia d'obertura, doncs una mica era el fet de que els mestres hem tingut un temps, no?, per adaptar-nos i per fer aquest dol d'una nova normalitat. I amb la il·lusió doncs, de veure les caretes dels infants i de poder-los acompanyar després de tant temps, no? I intentar fer que aquesta nova normalitat doncs, es pugui fer un hàbit i es poder sistematitzar donant sempre prioritat al tema de la salut i de la higiene, no? Que és el més important.
Clar, el tema de les mascaretes és obligatori a primària. No tinc clar ara si a infantil també és obligatori.
A infantil no és obligatori, és obligatori a partir dels 6 anys.
O sigui, a partir de primer de primària, sí.
De primer de primària, el que passa que sí que si hi ha famílies doncs, que ells com pensen que l'infant l'ha de portar, evidentment que no se'ls prohibeix l'ús de la mascareta.
Els de primer de primària són molt petits encara, tenen 6 anys.
Molt petits, sí. Ara hem fet nosaltres 100 torns del pati i ara hem començat una mestra de primer quan estàvem a fora al pati. Que clar, fins i tot no saben ni com posar-se, la pobreta, no?
Bueno,
el que passa és que de tot això n'hem de fer pedagogia i llavors,
correcte,
no, pues, aquesta és la nostra tasca i més a l'inici d'aquest nou curs, no?
Durant aquest estiu suposo que també heu estat treballant de valent amb el tema de les possibles quarantenes de les aules per poder seguir oferint l'educació de manera virtual.
Correcte.
No sé si canviarà gaire el sistema o seguireu amb el que vau estar fent.
Esperem que no. Esperem i creuem els dits perquè aquest any més que mai que ens hem de dir bon inici de curs i molta sort perquè el factor sort penso que aquest any és el que ens hauria d'acompanyar per no arribar a un confinament. Quina diferència hi haurà entre un possible confinament ara o el que vam tenir el mes de març? Doncs que el mes de març ens va agafar tots per sorpresa,
clar,
no? I
clar,
hi havia centres doncs, que sí que estaven ja en treball, en tecnologia, en treball telemàtic, però no d'una manera com la que ens vam trobar llavors. Clar, durant l'experiència que ja teníem del mes de març, més totes aquestes novetats, hi ha hagut molt professorat que ha fet formació aquest estiu també doncs, per actualitzar-nos en el tema, i llavors ja, si en el cas, en cas d'un possible confinament, evidentment que això ja està més que solventat.
Molt bé. Doncs escolta, directora, gràcies per atendre'ns. Estem ara a l'escola, han passat 3 hores des de... Clar, les entrades també suposo que són més fluides, perquè al ser esglaonades, doncs, bueno, és una cosa que jo agraeixo com a pare, per exemple.
Sí, bueno, hi ha opinions de tot, perquè les famílies que tenen diferents infants en diferents
això sí,
horaris...
Això sí, això sí.
Sí, llavors, clar, és una qüestió que és el que plantejàvem nosaltres. Ha de ser un... això ha d'anar en funció de l'organització familiar, clar. No? El que passa és que els infants més grans, a partir de quart, doncs amb una acreditació poden entrar, amb una acreditació per part de les famílies, ells poden entrar sols al centre, no? Llavors, clar. El primer dia sempre costa, el segon ja no costa tant, clar. I n'estem convençuts que més endavant... buscarem solucions que això es pugui fer.
Doncs escolta, enhorabona, avui és el primer dia, ho deixem aquí, més endavant ja parlarem de com es va desenvolupant tot plegat. Però escolta, gràcies per atendre'ns i sobretot que tingueu un bon curs.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, esperem que així sigui.
Gràcies, Mònica. D'aquí uns minuts, concretament, Maria Martínez, a partir de la 1:05, seguirem ampliant l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, seguirem parlant de la tornada a l'escola, del territori i més notícies de la província. Hi ha una cosa que fèiem i que avui no farem, demà
sí,
potser sí.
Ho trobo a faltar, eh?
Donar les dades d'infectats, de positius, de recuperats... Avui no ho farem.
Bueno.
Ho hem decidit així, hem dit, no, avui no ho farem. No ho farem, per què no ho farem avui i demà sí? Doncs perquè jo crec que vam acabar una mica saturats de tantes dades, de tants positius, de tants contagiats i tantes històries, i demà ja hi tornarem.
Mm-hmm. Avui havíem de parlar de la tornada al col·le.
Clar que sí. Mm-hmm.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
1, 2, 3, 14...
És un d'aquells espais que, mira, el vam col·locar de prova els dilluns per veure com anava una temporada, perquè, bueno, ens va apretar molt el tema dels espais. I, escolta, ha funcionat, i ha funcionat molt bé, i per això aquesta temporada repeteix el algú ha fet amb Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Escolta, que això ha millorat, que t'ha aguantat pràcticament tot a la telefonia.
Sí, perquè suposo que ja no tinc tanta força i... ja va tot de baixada. I...
ja et va tot de baixada?
Pues sí, sí, una
mica. Si tu ets jove, sí. No tens ni 30 anys?
Ja, però, escolta, el meu ritme de treball és frenètic, que ja ho saps. Ja saps, i llavors això al final se fa envellir.
Bueno, recordeu, amb el Joel Carnicer els dilluns, en aquesta hora aproximadament, el que fem és parlar d'aquestes notícies, d'aquelles que dius, no pot ser, doncs sí pot ser. Sí, saps d'aquestes sí. Que dius, no pot ser, doncs sí que pot ser. I llavors amb el Joel les comentem, ens en riem, perquè al final és així. Anem a posar-les somriures a les cares de la gent, que prou falta ens fa. Però abans de tot, deixeu-me que faci un parèntesi i us recordi, perquè vam acabar la temporada justament així, anunciant que el Joel havia publicat ja el seu primer llibre.
Ai, sí.
Sembla que fa un munt de temps, fa un mes i mig.
És una passada, no? És que ja quasi ni me n'en recordava. És una passada.
Imagina't, com es titula, va?
Diu Julius.
Julius, i això ho trobem a l'editorial Gamberra, eh?
Sí, però us he de dir una cosa que és una bona notícia, ara mateix, que ara mateix hi ha molt pocs llibres, perquè, o sigui, ha sigut una passada durant aquest mes, han volat, jo, sincerament, no m'esperava tampoc això. I ara ja ve en camí una segona edició.
Ah, segona edició, imagina't tu. Això només ho fan els bons, ja, eh?
Sí. Vull dir, el mateix dia vam treure el llibre, el Puigdemont i jo. I jo crec que ja deu estar començant a tremolar,
eh? Ja aneu.
Sí, deu pensar, aquest me fotrà les vendes. Bueno, sí, però bueno, segona edició en camí, ja intentarem fer algun sorteig del llibre a... al programa i aquestes coses,
Bueno, jo us dono a la web www.editorialgamberra.com, tot junt, editorialgamberra.com. Són seriosos, encara que tenen aquest nom. Vull dir, és una editorial de veritat, no és una tapadora, no és per blanquejar diners, res de tot això. Editorialgamberra.com, i allí el teniu. Entre d'altres, el Julius, que, per cert, el veig a la portada. Estàs a la portada...
Sí, clar, és que, a veure, Ricard, magnífica la portada, això, sí, ben.
Sí, escolta. Joel no, C. Pineda, Joel C. Pineda, és aquest Joel, el nostre Joel és.
Exacte, si el voleu comprar, pues ja ho sabeu, jo encantat de la vida, i que m'expliqueu com si us agrada, si no, perquè també me'n podeu dir, escolta, mira, no m'agrada gens i tal, i també nos deixarem unes risas.
Escolta, això és un llibre de relats. I a més són ràpids i fàcils de llegir,
Sí, sí, o sigui, el meu objectiu era ja escriure això per... Pues de dir això, no? Mira, estic esperant a l'autobús, no? Pues me llegeixo un relat fins que no ve l'autobús i el guardo.
Però fixeu-vos que cada relat deu de ser 7-8 planes com a molt, O sigui, que és ràpid, A més, és molt còmode en aquest sentit, És veritat que pots fer això una lectura amb intervals curts de temps i no perds el fil, per entendre'ns,
Exacte, era la meva idea, sobretot això, per dir, apostar, per dir, mira, no tinc temps a llegir normalment, doncs, o abans d'anar a dormir, és a dir, ara em començo amb això, no, me llegeixo un relat, me quedo satisfet i me'n vaig a dormir.
Ja et faré un altre dia una entrevista només del llibre, que si no, sembla que només hagués venido a hablar de tu libro.
Jo he venido a hablar de mi libro.
Claro que sí.
És veritat. Mira, vull dir una cosa abans de començar l'espai, és que quan vam acabar la temporada passada, Va ser graciós perquè de sobte el dia següent vaig trobar tres notícies seguides, molt surrealistes,
aquestes ja me les guardo, ja.
Clar, i vaig dir, home, no podem fer un altre, ja sé que hem trencat la temporada, però ho fem de qualsevol manera, perquè és que això no es pot perdre, ja saps?
Bueno, va, anem per les notícies. Jo, el Carnice, a veure, què es diu, què s'explica?
Bueno, aquesta notícia d'ahir és del Segre i m'ha semblat una autèntica meravella, perquè el titular ja diu així. Un hombre se pasea desnudo por Mollerussa.
Veus? Això quan ho llegíem abans era en el estado de Wyoming,
en
Noruega... Pues ara aquí, a Mollerussa ja.
Sí, com que ara ja tenim tantes notícies i la gent també té mòbils i tot, pues fantàstic, no? Llavors... Pues ya te digo, la noticia es de Panorré, y digo, un hombre se pasea desnudo por Mollerussa. Digo, la policía local de Mollerussa interceptó este martes por la tarde a un hombre que se paseó desnudo por la avenida del canal.
Ajá.
Posteriormente le llevó al CAP. Al parecer tenía las facultades mentales alteradas.
Sí, bueno.
¿Vale? Entonces, és aquesta delicada línia de dir què fas, tenen rius d'això, no tenen rius, tal. Doncs, jo m'imagino les senyores grans del poble veient-lo, perquè, a més, la foto és, vull dir, la foto és bastant... És un home gran, fort, africà, i jo m'imagino com dient les dones grans i dir, bueno, però què està passant aquí, no?
Sí. Bueno.
Jo no he contractat amb aquest boi, saps? Però bueno, en fi. Bueno, com a notícia random, per començar, no, jo crec que no està mal. Vinga, més coses. No sé si sabeu l'existència de... No sé si coneixeu l'existència del Banksy.
Banksy és aquest que pinta a façanes, no? A parets, però que no sap ningú qui és, encara.
Exacte. Bueno, hi ha múltiples teories, quasi segur que se sap qui és, perquè diuen que és un cantant d'un grup que es diu Massive Attack, o així. Però, bueno, el cas és que m'ha fet molta gràcia perquè de sobte que surt aquesta notícia, que crec que deuen sortir quan ja no hi ha més notícies a donar. I diu, hem de treure altres, feu el que podeu, no? Afirmen que Banksy és el Manitas de Art Attack. ¿Vale? Sí, jo no sé si el coneixeu o no, però Art Attack, crec que encara el fan. Però, bueno, va ser un programa molt famós a principis dels 2000,
sí,
que practicaven
sí,
al matí per a que els crios ho miressin i deixessin estar als pares, no?
Sí.
I llavors hi havia una secció que sortia el Manita, i era un home que a gran alçada, vull dir, amb molt terreno, feia coses, doncs una cara, o un carretó, o coses així, no? I llavors, m'agrada molt això, m'ha agradat molt de dir, una nova teoria,
claro.
I això ja comença així, Una nova teoria, com si hi hagués un munt de científics pensant-ho,
sí, claro.
Afirma que Neil, que es diu Neil Buchanan, seria el misterioso artista Bansky. ¿Vale? Llavors, clar, a mi sempre m'ha fascinat això de la gent que es fica a l'ordinador i de dir, va a tirar una teoria conspiranoica.
Vinga.
UDP.
Sí, sí, és correcte. No, no sé què fer. Vinga, teoria.
UDP. I llavors ho van tirar i llavors la gent està encara molt avorrida perquè és aquest impàs de tornar a la feina, en cas estàs mig de vacances, però ja no ho estàs, i dius, va, però jo ho segueixo.
Això, bueno, això és la teoria de la conspiració.
Exacte.
Una més.
I m'ha fet,
el Manitas de Art Attack.
El Manitas de Art Attack és Bans. I llavors, bueno. Sí, no, sí, no. Va.
Què més?
Vale. Notícia d'aquest estiu, ja sabeu que, bueno, jo no he agafat un avió, que estiu, no sé si la gent l'ha agafat o no, però suposo que tot ha canviat i m'agrada molt que amb això del tema del virus ens diguin que vamos a salir más unidos y
sí, sí,
más
ui.
Fuertes y tot bo.
Todo mejor, no? Sí, sí.
Exacte, i llavors he dit aquí, aquesta notícia i el titular no te desperdici perquè diu, abre la salida de emergencia de un avión y sale a pasear por el ala.
L'he vist,
porque
aquesta.
Porque tenía calor.
Sí. Però, aviam, anem a aclarir que l'avió estava parat, eh?
Sí, sí, això sí. Però bueno, la cosa és que la senyora diu que li entra calor i després obrir la porta de l'avió.
Ah.
I, bueno, pues...
un moment, que voy aquí a la terraza esta que... Aquí, sí, damunt de l'ala.
Una canyita no tendràs, no?
és que sí, és veritat.
Sí, sí, no? Sí. Així que, bueno, i es va ficar a l'ala, és a dir, que la senyora es va ficar a l'ala de l'avió, si imagineu-vos l'avió, si el que esteu escoltant és veritat, es va ficar a l'ala esperant que li toqués
l'aigua. No, caminant, l'he vist la foto, caminant per damunt de l'ala, escolta.
Sí, sí, perquè tenia calor i ja està. Bueno, doncs, coses del nou món.
Coses de l'espècie humana, sí, sí.
Exacte.
Bueno, va, una més, vinga.
Venga, va, diu... Hosti, aquesta és molt bona, eh? Bebé de 28 anys acusa problemes...
¿Cómo? Sí, a ver, sí. Espera, torna a començar.
Torno a començar. Bebé.
Bebé, eh? Amb B alta, eh? Bebé.
Amb B alta, sí, sí. Bebé de 28 anys acusa problemes per encontrar trabajo. A sus jefes no les gusta que use pañales. Aquest és el titular. Vale, llavors, jo us explico una mica de què va el tema.
Estem,
vale?
Molt malament, estem.
És un tio que es diu Damien, vale? I diu que pertenece a la comunitat Adult Baby Diaper Lover, que traduït al català...
Al cristià, seria, sí.
Una associació d'adults que porten... Associació d'adults amorosos que porten pañals. ¿Vale? Si hi ha associacions per tot avui en dia. ¿Vale?
Bebé de 28 anys.
Adult Baby Diaper Lover. ¿Vale? De l'associació aquesta. I diu que llavors ell se sent molt còmode i se sent amb llibertat d'anar amb pañals tot el dia.
Claro.
Va amb pañals tot el dia perquè diu, home, pues està bé...
Claro, tu poses el bolquer i no has de demanar permís per anar al bany.
Exacte. I llavors encara són més eficients aquests treballadors perquè no s'han de moure i tal, no? I llavors m'agrada molt perquè l'article el fan amunt com una espècie de to de pena, no? I
sí,
diu,
pobre.
Este joven ha tenido muchos problemas a raíz de su fanatismo por el mundo de los recién nacidos. Y dice que es un poco vergonzoso, pero que en realidad es lo que adora.
Ah,
bueno. Llavors, clar,
quan diu muchos problemas, jo crec que es quede curt. Crec que es quede sí. curt. Però bueno.
Sí, sí, no, però és que ho hauríeu de veure perquè... Les fotos no tenen desperdici, vull dir, ell es fa fotos...
Bueno, imagineu-vos un tio de 28 anys, bueno, fent de crió, en fi, bueno. Si és que el que no té problemes és perquè no vol, ja, eh?
Exacte, llavors, deixa'm dir això molt ràpid, perquè diu, ell va anar a una entrevista, no?, de televisió, i va dir, obro cometes, los pañales son muy prácticos, cómodos y bonitos, es un estilo de vida muy agradable, y no quisiera hacer nada más. Diu, vestirse y actuar como un bebé emite un ambiente... emite un ambiente muy tranquilo, relajante y seguro. Es casi como si estuvieras de regreso en el preescolar sin preocupaciones en el mundo.
A ver, deixa'm dir que els nadons són molt macos quan dormen.
Aquesta és una altra.
Tranquilo, sí. Vull dir, són molt macos i tranquils quan dormen. Quan estan desperts, exacte. Depèn del nen, o la nana, però normalment exacte, sí. De tranquil·litat poca.
Exacte.
per això, que bueno.
No tan lovely, per entendre'ns.
Si voleu apuntar-vos al Adult Diet per Lover,
Bueno, va, escolta, com acabarem aquest any, també? Amb un acudit d'aquests bons dels teus?
Bueno, avui, el d'avui no és gaire bo, però m'ha semblat idònia explicant la història aquesta del bebè.
Vinga, va.
¿Vale? Diu que aquesta és una xica que va a su madre i se diu, mamà, diu, estoy embarazada. I la mare s'espanta, no? I diu, ai, se diu, però ¿dónde tenías la cabeza? Diu, bueno, diu, entre el volante i el equipo de música.
Vinga, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El último dato que acabamos de conocer sobre la evolución del coronavirus en España está en Cataluña. Desde el inicio de la pandemia, los lunes nunca han sido un referente porque acumulan lo que se ha llamado efecto fin de semana. Los registros de muchas áreas de salud no se actualizan durante los sábados y los domingos y eso se nota en el dato que nos ofrecen el lunes. Aún así, la cifra que hoy publica la Generalitat de Cataluña es positiva. La semana pasada y la anterior ha sido habitual el registro de más de 1.000 positivos diarios en esta comunidad. Este lunes se reduce a 376. Barcelona, Sergi Tor.
Y es la cifra más baja de este mes, confirmando una tendencia descendente en las últimas 48 horas, con un descenso de 9 puntos del riesgo de rebrote, que se sitúa en 163, mientras que la velocidad de propagación del virus es inferior a 1. Pero hay otros datos preocupantes. La acumulación de miles de contagios previos ya provoca un aumento de las hospitalizaciones, que suben en 55 casos y suman a día de hoy 810 ingresos, de los cuales 142 están en la UCI, 6 más que ayer. Mientras, Saluto confirma que hay 4 casos de reinfectados. Uno de ellos es médico de Palamos, que está ingresado en el hospital de Badalona, aunque su pronóstico es bueno y se confía en su recuperación.
Y seguimos conociendo casos de centros escolares que tienen que cerrar por la confirmación de casos de coronavirus. Un colegio de Pontevedra cierra tras detectarse 9 positivos entre los miembros de la plantilla. Silvia Vieito.
En los test serológicos que hizo la Xunta antes de la vuelta al cole, todos habían dado bien, pero el día 8 se detectó el primer positivo de una profesora. Al confirmarse un total de 9 entre el personal del colegio, en la noche de este domingo se informaba de que se suspenden las clases. En declaraciones a esta emisora, Cristina, una de las madres de las Calasancias, nos reconocía que no está preocupada por el cierre.
Realmente yo estoy muy tranquila porque ya ves que saltó un caso y ya se cerró al segundo día el colegio y están tomando las medidas oportunas.
La última hora es que mañana se retoman las clases a través de internet.
Esa es la última hora desde Pontevedra. La pandemia no da tregua y sigue expandiéndose por el mundo, donde, según los últimos datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud, se registran 28 millones y medio de contagios desde el inicio de la pandemia. Solo en Estados Unidos se superan los 194.000 muertos, Manuel Ángel Gómez.
Más de 307.000 positivos se han detectado en todo el mundo en 24 horas, un nuevo máximo. En la India ya han registrado más de 4 millones y medio de casos, por encima de 77.000 fallecimientos. En Israel imponen nuevo confinamiento durante 3 semanas a partir del viernes, después de que se hayan disparado los contagios. Lo ha anunciado el primer ministro Netanyahu. Solo quedarán abiertos supermercados y farmacias. Y en Corea del Sur las cosas van mejor y han levantado las restricciones en Seúl a los bares y restaurantes, que ahora podrán abrir por la noche.
Pendientes de los test PCR a la plantilla y el resto del staff del Atlético de Madrid, Erifrade.
Tras el positivo del entrenador Cholo Simeone, conocido el pasado sábado, los integrantes del primer equipo colchonero afrontan nuevas pruebas para revelar la foto sanitaria real a 2 semanas vista del inicio de la competición para los rojiblancos. El que debutará en Liga el próximo domingo en San Sebastián es el Real Madrid. A ver si Zidane puede recuperar alguno de los 8 tocados: Hazard, Bale, Isco, Reguilón, Asensio, Jovic, Mariano y Lucas Vázquez, que es este último el que más cerca está de la rampa de salida, incluida una opción en el fútbol catarí. La práctica masiva de test marca también, por ejemplo, la jornada de descanso en el Tour de Francia, cuyos resultados se van a conocer antes de la salida de la etapa alpina de mañana. 2 positivos en la misma estructura significaría la salida de la misma de la burbuja de carrera. La semana siguiente al Tour se van a celebrar los mundiales de carretera en Imola y ya hay prelista del seleccionador Montparler, encabezada por Valverde, Mas y Mikel Landa, y al margen de los que están rayando a buen nivel en Francia, Carretero, Óscar Rodríguez, Aramburu y De la Parte.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar que los católicos siguen alzando la voz contra la violencia del régimen en Bielorrusia y eso ya tiene consecuencias.
Pues efectivamente, como consecuencia de ese protagonismo de la iglesia en la calle, el régimen impide la entrada en el país del arzobispo de Minsk, Tadeusz Kondrushevich, desde el 31 de agosto. El presidente Lukashenko acusa a la iglesia de interferir en el ámbito de la política, una acusación a la que responde el obispo auxiliar de Minsk, Yuri Kasabutsky. Si decimos que nos oponemos a la tortura, ¿es política? Cuando decimos que queremos vivir en la verdad, en la honestidad, en la benevolencia, ¿es política? En todo el país se están celebrando misas pidiendo por la paz, por el regreso del arzobispo de Minsk y por la justicia en Bielorrusia, sometida a una ola de represión cada vez más violenta tras las denuncias de fraude en las recientes elecciones presidenciales. De todo ello vamos a hablar dentro de un ratito cuando comience El Espejo.
Gracias, José Luis. En media hora escuchamos El Espejo. Mientras, sigues en compañía de Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia de COPE Lleida, 5 minuts i mig per sobre de la una d'aquest dilluns 14 de setembre del 2020, un dia marcat pel retorn a les aules dels alumnes i també, meteorològicament parlant, perquè estem fregant els 30 graus després d'un cap de setmana en el que, com ens ha explicat abans el nostre meteoròleg Armando Álvarez, hem arribat als 35 graus. Tot seguit, buscarem aquesta previsió meteorològica. De seguida fem la repassada a l'actualitat informativa. Avui amb la Maria Martínez parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15, com tots els dilluns, tenim la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Avui estarà amb nosaltres via telefònica, però parlarem amb el president del Força Lleida, l'Albert Aliaga. Busquem aquesta previsió meteorològica amb el Moisés Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. En les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixi el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts. Pel que fa a les temperatures, avui no varien gaire, amb calor, però que no serà sufocant. Les màximes previstes són de 34 graus a Lleida capital, de 34 també a Balaguer, de 32 a Tàrrega, de 30 a la Seu d'Urgell i de 27 a Viella. I si parlem del vent, bufa en predomini de les components sud i sud-est. De cara a demà dimarts, esperem a Lleida un dia en predomini d'intervals de nuvolats i amb probabilitat de precipitacions durant la tarda al Pirineu. Per últim, les temperatures diurnes baixaran demà lleugerament amb unes màximes que seran de 33 graus a Balaguer, de 32 a Lleida capital, de 31 a Tàrrega, de 28 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Doncs apa, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora, Maria Martínez, que evidentment se centra en l'arrencada del curs escolar a Lleida.
Doncs sí, avui més de 60.000 alumnes, concretament 62.796 lleidatans, han tornat a les aules després de 6 mesos i un dia des de que es va tancar les escoles el passat 13 de març. Els alumnes han arribat de manera esglaonada, depenent del curs, des de 8:45 del matí. Abans d'entrar se'ls ha pres la temperatura i s'han posat gel hidroalcohòlic. A l'entrada del centre i al pati s'han trobat amb cartells que delimiten l'espai per a cada classe i les directores els han explicat les normes de seguretat que hauran de seguir cada dia. Els alumnes hauran de dur sempre una mascareta posada i una altra de recanvi. I als lavabos s'han posat cartells per limitar-ne el seu ús depenent del curs.
Parlem de tota la província en general, anem cap a territori perquè, per exemple, a les escoles Bressol de Castellserà i Tornabous, a l'Urgell, no ha començat el curs perquè el Departament d'Educació no ha nomenat els docents que s'han de fer càrrec dels infants. Els ajuntaments van rebre la comunicació oficial a mitjans de la setmana passada i ara els alcaldes d'ambdós municipis lamenten l'inconvenient que això suposa per a les famílies dels alumnes, ja que no hi ha encara una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta situació. Els alcaldes asseguren que la problemàtica no té res a veure amb la pandèmia de la Covid-19, ja que se'ls ha argumentat que es tracta d'un canvi de categoria professional dels docents. Així mateix, demanen seure amb Educació per poder parlar del conveni que hi mantenen i veure com es pot millorar. Encara al territori, l'escola de Salardú ha incrementat un 35% els alumnes per l'augment de famílies que han anat a viure al municipi.
L'escola Ruda de l'Azer Vall d'Aran de Salardú ha obert la porta amb un increment del 35% d'alumnes respecte al curs de l'any passat i el centre ha passat de 52 alumnes a 70. Per poder assumir aquest augment d'alumnes s'ha hagut d'habilitar nous espais, així que escoltem a Naun Aran.
Aquest any la gent ha decidit venir, han decidit pel col·le de Salardú, i això el que ha suposat és que s'elimini el menjador escolar. O sigui, el menjador que està dintre l'escola, nosaltres com a Ajuntament hem cedit la sala social i allà on faran el menjador. I amb això, doncs, bueno, dificulta una mica perquè una sala que teníem per fer extraescolars, doncs això lo tindrem per fer, o sigui, el menjador.
També un dels punts, quan parlem del començament del curs escolar, és el transport escolar. És un punt en el que cada any doncs, tenim alguna problemàtica o altra per saber doncs, com es distribueixen els autocars del territori, si n'hi ha suficients, etc. Aquest any s'hi suma, evidentment, doncs, aquest altre protagonista, com és el coronavirus. I és que el transport escolar ha reprès el servei amb la norma del rentat de mans, amb la mascareta també, i també assignant un seient durant tot el curs.
Doncs sí, avui s'ha reprès aquest servei amb un protocol que estableix que els alumnes han d'anar tot el trajecte amb mascareta, fer el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans de pujar al bus i utilitzar sempre el mateix seient, el qual queda assignat durant tot el curs. De fet, el Departament d'Educació permet arribar al 100% d'ocupació dels autocars, tal com ho ha comunicat als Consells Comarcals. En el cas de l'Alt Urgell, on hi operen 15 rutes que donen servei a unes 350 persones, el primer viatge s'ha dut a terme sense incidències, segons ha explicat la seva presidenta, Josefina Lladós. La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell també ha afirmat que és un temps en el que ens hem d'adaptar. Escoltem-la.
Com sap tota la comunitat educativa, és que és un temps en el que cal ser adaptable, perquè doncs, ningú sap què pot passar d'aquí un mes. Per tant, adaptabilitat, flexibilitat i intentar respondre de la millor manera possible a la situació tal com es vagi produint.
En aquest sentit, ha volgut deixar clar que des de l'administració s'intentarà donar resposta de la millor manera possible i amb l'objectiu de garantir l'obertura de les escoles i el dret a l'educació.
Obrim la plana local a Lleida Ciutat i és que l'Ajuntament de Lleida, la Paeria, ha retirat els panells electrònics que informaven sobre places d'aparcament lliures en desús des de fa anys.
La Paeria ha completat aquesta setmana la retirada dels panells electrònics que encara estaven instal·lats als carrers de la ciutat per informar del nombre de places lliures en alguns dels principals aparcaments de Lleida. Aquests elements van ser instal·lats l'any 2011, cofinançats amb una subvenció del Plan Avanza del Ministeri d'Indústria. No obstant, expliquen des de la Paeria que per problemes de connexió amb el software dels operadors dels aparcaments fa anys que no funcionaven. El primer tinent d'alcalde, Toni Postius, ha assenyalat que davant la impossibilitat de fer-los funcionar s'ha decidit retirar-los.
2011, ja. 9 anys, els panells han estat desconnectats, jo crec que sempre. Inicialment potser ho feien a l'estil que no s'ha de fer, amb trucada telefònica i actualitzant-los a mà. 151.000 euros, llançats. Això sí que ho podem dir així, llançats. Llançats. El primer dia, ja, això. El primer dia de curs ja hem de parlar d'aquestes històries. En fi, a Lleida Ciutat encara, perquè aquest estiu hi ha hagut la fase cultura, que s'ha acabat amb 3.452 espectadors al llarg dels 49 espectacles realitzats en diferents espais del municipi de Lleida.
Doncs sí, Lleida ha tancat aquest diumenge al vespre la iniciativa Fase Cultura, que al llarg de 49 espectacles ha aconseguit sumar més de 3.452 espectadors. És el 80% de l'aforament. Un dels trets distintius d'aquesta iniciativa és que les diferents activitats arts escèniques, música, cinema i espectacles multidisciplinaris s'han celebrat en 13 espais públics distribuïts pels barris de la ciutat. L'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha valorat molt positivament que la Fase Cultura s'hagi pogut tirar endavant, tot i les setmanes complicades que s'han viscut al juliol arran del coronavirus. Escoltem-lo.
S'ha donat a la ciutadania una oferta cultural, s'han pogut veure o escoltar activitats que havien estat ajornades i, per últim, el sector de la cultura és un sector extremadament afectat per l'impacte de la Covid i per això també hem apostat en gran mesura per grups i per companyies de quilòmetre zero.
A més, l'alcalde de Lleida ha qualificat la iniciativa d'exitosa.
Podem combinar el nivell de socialització que implica realitzar actuacions culturals en l'espai públic amb els estàndards de seguretat que havíem de proporcionar. Per tant, tot plegat, jo crec que ha estat un èxit.
Per la seva banda, el regidor de Joventut, Festes i Tradicions, Ignasi Amor, també ha valorat molt positivament el cicle Fase Cultura i ha indicat que si les institucions volen, la cultura pot tirar endavant.
Parlem ara de fires, de festes. Ja sabeu que aquesta setmana passada es va anunciar que finalment es cancel·lava la plec del Caragol d'aquest any, que s'havia traslladat al cap de setmana del 9, 10 i 11 d'octubre. Finalment s'ha hagut de... Vaja, per raons evidents, jo crec que ningú l'agafa per sorpresa, ningú li estranya, s'ha hagut de cancel·lar, normal. I la Fira de Sant Miquel també s'ha hagut de cancel·lar perquè els expositors, tot i que havia el 85% de la zona dels expositors ocupada i aparaulada, doncs es van començar a tirar enrere la setmana passada i, per tant, finalment s'ha hagut de cancel·lar, almenys tal com la coneixem. Ja anava a ser una fira diferent, no oberta al públic general, sinó només als professionals, però ara tot el tema presencial s'ha cancel·lat. En el seu lloc passarà a ser una fira virtual. Vaja, no? com a visitant, doncs evidentment no me la imagino, una fira de Sant Miquel virtual, però com a professional, doncs els contactes professionals almenys seguiran sent-hi. Això pel que fa a aquestes fires, que encara no s'han realitzat, però, per exemple, Maria, hi ha hagut una bona participació a l'aplec de Sant Eloi, que és un acte emblemàtic de les festes de setembre de Tàrrega.
Tàrrega ha mantingut aquest cap de setmana la celebració de l'aplec de Sant Eloi, un dels actes més emblemàtics de les festes de setembre. La trobada dalt de la Serra Targarina ha integrat diverses activitats de cultura popular adaptant-les als protocols sanitaris contra la pandèmia. Algunes propostes han caigut del programa, però la convocatòria ha resultat finalment reeixida i nombrosos targarins i targarines han pujat al Parc de Sant Eloi per participar a l'aplec. Aquest retrobament de la ciutadania s'ha iniciat com de costum, amb una missa oficiada per la parròquia a l'ermita, que enguany s'ha traslladat a l'exterior del temple per garantir la distància social. La celebració ha continuat amb una exhibició folklòrica, a més dels jocs familiars que s'han desinfectat després de cada ús. La programació ha culminat amb un concert de sardanes a càrrec de la Cobla Tàrrega en substitució del cancel·lat concurs nacional de colles sardanistes. El regidor de Cultura, Carlos Vilchet, ha fet una valoració molt positiva de les festes de setembre i ha afirmat que la cultura i la festa han de ser enteses ara més que mai com un servei públic.
Doncs Maria Martínez, ho deixarem aquí. Evidentment hi ha moltes més coses per parlar. Ja hem dit que a més avui no donarem xifres de coronavirus ni d'històries. Demà sí, demà ja tornarem a parlar-ne d'això. És una informació que, encara que no ho sembli, mira, a vegades jo estic sol, però avui tinc a la Maria aquí, ho pot dir, no són informacions que ens agradin donar. Les hem de donar, però
exacte.
A vegades la gent diu, és que disfruteu, eh? No disfrutem donant els positius, els contagiats, no, almenys nosaltres no ho fem. D'altres mitjans potser són més sensacionalistes, nosaltres no, però és veritat que és una informació que cal donar-la. Que n'acabes fins al barret de donar-la, sí, però l'hem d'anar donant.
Hem d'estar informats.
Clar que sí, nosaltres a partir de demà potser no serà la nostra obertura, però sí que us seguirem donant doncs, la tendència. Sí que us avanço que la tendència de rebrot de Lleida segueix baixant i segueixen baixa. Hores d'ara, ja sabeu que això canvia en 24 hores. Maria Martínez, ens escoltem demà, gràcies.
Adéu, bon dia.
Nosaltres fem una pausa ràpida i amb nosaltres de seguida estarà el Joan Ramon González parlant de bocins d'història.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
A la carga, avançant sin piedad.
Ellos no vencerán, los virus no vencerán, porque no pasarán. Primer colchón antivirus.
Consulta a los distribuidores en www.uclagermany.com. Ucla Germany, la cama con la que siempre has soñado.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens falten 11 minuts per arribar a 2:15. Nosaltres parlem de bocins d'història. Mira, ha sigut una errada, això, eh? La veritat és que subtilment m'ho va dir. Aquesta sintonia no m'acaba d'agradar. Dic, bueno, tranquil, que a la parada de l'estiu en buscarem una altra. Però amb el coronavirus vam allargar tant i tota la història que al final, re, mira, la tornem a tenir aquí, la canviarem. Joan Ramon González, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia. Per un moment em dic, ostres, la sintonia ja no sé si és la mateixa o què ha passat.
És la mateixa, però te l'he de canviar. Ja en buscarem una altra. No pateixis.
Tranquil. No passa res.
No, però és que és veritat, en vam parlar, però clar, vam allargar tant amb la història del coronavirus i tot el cuento, que tornem a estar aquí i ha passat volant, tot plegat. Joan Ramon González, sí. Com estàs?
Pues bé, mira, per aquí parlaran. Passaran el cap de setmana llarg i ara ja a punt també de baixar cap a Plana. Bueno. Aprofitant ara que es poden moure amb totes les reserves i precaucions, però s'ha de fer.
Molt bé.
I tresquet per aquí dalt, com és natural.
Bueno, hi ha una...
Com tu deies, dic que ha passat tot volant. Sempre ens queixaven abans del coronavirus, que els temps passaven volant, que ara ve de Nadal o les vacances del Nadal, però ara el coronavirus ja ens ha d'estar pelat totalment, encara més.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, el Nadal, a priori, està lluny, i sembla que està lluny, ens hi plantarem amb un tres i no res, i tindrem dies per parlar-ne, però es presenten unes reunions familiars complicades o diferents aquest any. Ja en parlarem, que tampoc cal que
no,
ens preocupem
exacte.
Abans d'hora, però sí que és veritat que hi ha una cosa que hem de tenir clar, que el tema de la pandèmia, del coronavirus, no és una cosa que se solucionarà ni ara, ni d'aquí una setmana, ni d'aquí un mes, ni d'aquí tres mesos, ni quan arribi la primera vacuna, allò, la tan ansiada vacuna, que no. Que jo he consultat a moltes fonts fiables, tenint en compte que parlem d'un tema que ningú domina al 100%, però fiables, i que t'expliquen que, tranquils, que un any, com a mínim, hem de seguir amb aquesta història. Per tant, el que hem de fer és adaptar-nos amb això i passar-ho de la millor manera possible, sempre i sempre signant i tocant fusta que no toqui que t'entri el virus a casa. Això, per suposar.
Sí, no, exacte. Això és el que hem d'intentar per tots els mitjans i, per tant, cal afavorir la precaució d'evitar que vingui el virus a casa amb les mesures habituals. Ara, tampoc no cal, a vegades, pues, tenir aquella por, que a vegades també s'està notant. És a dir, hem d'intentar, com se diu molt bé, conviure amb ell i conviure de la millor manera possible.
En fi,
és el que tenim.
Joan Ramon González, per cert, ahir petit incendi de matolls al turó de la Seu Vella, a les 6 de la tarda, dues dotacions, i van anar darrere dels jutjats i ho van anar a pagar. No sé si això és perquè feia molta calor, perquè va tocar així, si va ser algun graciós, per dir-ho d'una bona paraula, o també fruit d'una falta de manteniment del turó de la Seu Vella.
Home,
o tot plegat.
Sí, els incendis no són espontanis,
no.
Poden ser-lo, però no crec que sigui el cas aquest. És a dir, aquí podria ser, més que un graciós, intenció d'intensitat, no crec que sigui, perquè si no se podia fer amb uns altres llocs que faria més mal. Jo crec que pot ser casual, de falta de precaució, però veritablement ens queixem de que tot Lleida i la Seu, el coronavirus, ha estat, entre cometes, l'excusa per tenir-la més lliçada que mai.
Sí.
Els motors han fet la seva i bueno, l'altre dia el director del Consorci em comentava que sí que ja tenia la intenció de tots els pressupostos que tenia per netejar, que ara es faran ja, perquè s'havia passat tot el temps que tenia previst de fer-lo sense fer-ho i s'havia anat acumulant aquesta notícia, per descomptat. Va ser, mira, de moment, com va ser un petit incendi bastant controlat ràpidament gràcies als bombers, pues, a fer neteja de matolls per aquella zona.
Bueno, Joan Ramon, ens queden 7 minuts per arribar a 2:15 aquesta temporada. Parlarem, doncs, de, com sempre, de l'actualitat, dels bocins d'història, però lligats amb l'actualitat. Sí que hi haurà una salvetat, i és que de mitja, més o menys, ens escoltarem 3 dilluns al mes, perquè hi haurà un dilluns que ens el guardarem per parlar d'educació, que és un tema que està més de moda que mai, avui sobretot, que comença el curs, però és un tema que volem allargar durant tot l'any parlant d'educació de diferents àmbits, no ja de coronavirus només, sinó de la importància de l'educació i dels canvis que està tenint, els que ja venien fent-se, però sobretot els que han accelerat tot el tema de la pandèmia. Però vaja, als bocins d'història, Joan Ramon, de què parlem avui?
Bueno, primer, evidentment, he de dir que estic content de tornar a renovar contracte amb la COPE de Lleida,
sí.
De poder continuar fent els bocins d'història amb la TV alternativa que sempre me dones de veu i que espero que els oients pues, també rebin bé el programa, encara que podran descansar, com has dit molt bé ara, un dilluns de si no els agrada el tema aquest, i que veritablement avui comencem curs i nosaltres comencem el curs parlant de bocins d'història. Ja tenim poc temps, però penso que probablement és interessant recordar que aquest estiu es va acabar de commemorar un fet que va marcar la vida de la humanitat, sobretot al segle XX, que és el 75 aniversari, s'ha commemorat el final de la Segona Guerra Mundial. Probablement no hi ha cap dubte que la guerra més bèstia de totes les guerres que ha hagut ha estat la segona. La tercera, per sort, no s'ha produït i esperem que no es produeixi mai, perquè encara seria pitjor, sense cap dubte, i que la segona, de fet, no deixa de ser més que la continuïtat de la primera. Quan va acabar la primera, recordem que va ser entre 1914 i 1918, es va creure que era la pitjor guerra que havia hagut i fins aquell moment així ho era, ja va començar la humanitat a ficar-se les piles, crear una societat de nacions per evitar guerres futures, es va dir que era la Gran Guerra, intentar que no vinguessin noves guerres, però va tancar-se malament, va ser l'humiliació de les derrotades, sobretot a Alemanya, i això va crear l'aparició d'un feixisme potent i un hipernacionalisme que el nacionalsocialisme que Hitler va saber reconduir força bé i que, de la manera democràtica, en 1933 va arribar al poder i va aconseguir començar a reivindicar l'humiliació que havia pogut rebre Alemanya per aquelles condicions draconianes que els van posar els guanyadors. Evidentment, la Segona Guerra Mundial no deixa de ser, per tant, com una mena de continuació de la primera, que va quedar molt tancada. Passa és que, des d'un punt de vista militar, la primera està marcada per moviments en el primer moment de la guerra i al final, però sobretot les típiques i famoses i tristes trinxeres en les quals la gent estava allí temps i temps, i quan contraatacaven a vegades era per morir d'una manera absurda per davant de intentar conquerir 100 metres. La Segona Guerra Mundial, tot i que va ser més brutal des del punt de vista de mortandat i d'armament, però si més no, des del punt de vista militar, va haver una mica més de moviment, no va ser tan estancament en aquest sentit. Realment recordem que la Segona Guerra Mundial comença l'1 de setembre del 39, amb la invasió de Polònia, de seguida tota Europa pràcticament cau en mans d'Alemanya, Anglaterra resistirà, i a partir d'aquells moments Alemanya, penso que Hitler perd una mica els papers perquè havia fet un pacte amb l'enemic que era Stalin, però al final l'ataca per sorpresa i a partir d'aquí comença ja la davallada del nazisme, cosa que també s'havia complementat amb el que havia passat al nord d'Àfrica, on Anglaterra sí que aconsegueix a Egipte aturar les tropes alemanyes, i sobretot a partir del 41, quan entra la Segona Guerra Mundial també els Estats Units, per l'atac que fa el Japó a Pearl Harbor, ja doncs, la cosa sí que és evidentment una guerra mundial, a tot el món s'està lluitant. Recordem que aquests països tenen colònies arreu del món. El Japó és el que va provocar l'entrada dels Estats Units perquè va ser una mica l'equivalent del que va fer Alemanya a Europa, el que va fer el Japó per tota la zona d'Àsia. Però el Japó, a partir de la batalla de Midway, que també es va produir l'any 1942, el 42 d'alguna manera marca el canvi de curs de la guerra, en el qual els aliats, Estats Units, comença a agafar revolada, podríem dir, en contra del Japó a partir d'aquells moments, i a partir del 42, sobretot a Rússia, en Stalingrado, és on queda ja derrotat definitivament l'exèrcit alemany, i els russos comencen a agafar revolada també de anar conquerint i fent retrocedir als alemanys. Els aliats desembarcaran en Itàlia, amb el qual aconseguiran tenir un punt nou front també complementari del rus, i sobretot el 44, el 6 de juny, es fa el desembarcament de Normandia, amb el qual ja es dona per acabada, des d'un punt de vista militar quasi bé, es dona per acabada no, es dona per veure el final de la guerra, cosa que es produirà al 1945, després de la mort de Hitler a finals del mes d'abril, i el 8 de maig la rendició definitiva d'Alemanya. La guerra a Europa ha acabat, queda la guerra del Pacífic, en la qual encara els Estats Units ha d'anar conquerint illa a illa, i els japonesos tenen un tarannà de resistència absoluta. Veuen que la guerra d'aquesta manera se pot allargar ben bé més d'un any, i llavors desenvolupen una arma nova, com recordaran els oients, és la bomba atòmica, que llançarà per primer cop el 6 d'agost a Hiroshima i el 9 d'agost a Nagasaki, provocant així pràcticament 160.000 morts a Hiroshima i 80.000 a Nagasaki, és pràcticament com s'ha desaparegut la ciutat de Lleida.
Ull les xifres, que és que sí, no t'hi acostumes mai amb aquestes xifres.
No. I a més, clar, la segona bomba, la primera encara va quedar, i això va fer que el Japó fes un replantejament i fes una rendició el 15 d'agost, que és el final definitiu de la Guerra del Pacífic i, per tant, de la Segona Guerra Mundial, amb un canvi curiós. És a dir, el Japó, tot i que Hirohito, que era l'emperador, que d'alguna manera també havia recomanat i havia recolzat l'iniciativa que han tingut els militars, en aquesta rendició que fa el Japó, Alemanya no va arribar a temps de rendir-se perquè tenia les tropes russes ocupant Berlín i els aliats, és a dir, que la rendició va ser formal. Però el Japó encara tenia possibilitats de resistir, per tant, va poder posar alguna petita condició en la rendició. Entre altres, va ser el mantenir l'emperador en el poder, tot i que cada vegada va ser un emperador, entre cometes, menys medieval, com podia ser fins aquells moments, i una mica més demòcrata, que va ser, curiosament, el que ha passat després, que és que aquests dos països, Alemanya i el Japó, que van perdre la guerra, s'han convertit en autèntiques locomotores de l'economia en el final del segle XX.
Sí,
de totes maneres, el segle XX el que és el triomf dels Estats Units. A principis del segle, des de la Primera Guerra Mundial, comença la hegemonia dels Estats Units, i de Rússia al mateix temps, que després de la Segona Guerra Mundial acabarà produint-se el que diu la Guerra Freda entre ells, i que acabarà pràcticament el segle XX amb el desmantellament de la Unió Soviètica, de la URSS, millor dit, i Estats Units, que intenta, ara que estem al segle XXI, mantenir una mica aquesta hegemonia, però ja es deia estar veient-se, inclús amb presidents com el que té actualment, que la cosa va per un altre camí. I Rússia ho intenta fer, però li costa, i veiem noves potències com pot ser la Xina. Evidentment, la Segona Guerra Mundial és una guerra brutal que va haver, a grosso modo, 100 milions de morts, podríem dir, però probablement una cosa que va marcar més aquesta guerra és que, en plan positiu, va aparèixer la societat de la ONU, l'Organització de les Nacions Unides, tot i que va ser incapaç també d'evitar les mil i una guerres més que es van fer després, amb la intenció també que farà l'última guerra. Era una cosa que caracteritza la Segona Guerra Mundial, que em penso que probablement, si mirem la història, és difícil trobar exemples com aquests, són la crueltat dels japonesos amb els presoners en els camps de presoners que van fer, sobretot a la zona de Birmània, per construir els ferrocarrils, però aquests camps de concentració japonesos cruels no tenen quasi res a veure amb els camps que van fer els alemanys amb la gent de raça jueva, raça gitana o persones polítics. Sabem que molts hem de recordar que la Guerra Mundial també és una mica un apèndix que té de lo que va ser l'inici d'aquesta del preàmbul a la Guerra Civil Espanyola, i molts dels republicans espanyols que es van retirar a França van continuar lluitant contra els alemanys en la resistència, i per això els va provocar que alguns foren detinguts i acabaran sent també als camps de concentració. Camps de concentració com Mauthausen, en el qual molts espanyols van perdre la vida, i que precisament l'any passat, el 2019, va morir una de les dones, potser, que també van patir més, per, també per fet de ser comunista, aquesta repressió del nazisme, com és la Neus Català, que va estar també impressionada durant quasi de dos anys al camp de Ravensbrück, un camp no tan conegut perquè no són femenins, i els camps femenins no són coneguts, però la repressió...
Però també n'hi havia, també n'hi havia.
Perdó?
Que dic que també no són coneguts, però també n'hi havia.
Sí, sí, també hi havia, i probablement era encara més brutal la repressió que podien tenir les dones, separades dels homes, però déu-n'hi-do. I el record que va fer la Neus Català en la seva biografia d'aquesta repressió, doncs és brutal. Per tant, aquesta totalment deshumanització que es produeix per aquests camps d'extermini, d'aquest maltracte amb la gent, sense cap esperança de sortir-ne, jo crec que és una de les grans lacres negatives que té la Segona Guerra Mundial, amb tota la barbaritat que implica tota la guerra en general.
Clar.
Per tant, fa 75 anys que va acabar...
75 anys, ja?
Sí.
Ja és.
Sortosament, no tenim present. El cinema ha ajudat moltíssim a divulgar molts episodis d'aquesta guerra, i per tant és una guerra, penso, força coneguda, i crec que d'alguna manera el que hem de fer és commemorar, recordant el que es va patir en aquest enfrontament, i esperar, evidentment, que la tercera no es produeix.
No, no.
I ara, ja tenir prou a les locals que s'han produït, sobretot per la desconeixació que es va provocar després...
No, mira, t'afegiria més coses, Joan Ramon, que no es produeixi la tercera i que comencin a desaparèixer les locals, les petites.
Exacte,
també,
és el que volia dir ara, perquè els locals... encara en tenim moltes en aquests moments.
Sí.
No?
N'hi ha massa.
La que tenim, per exemple, doncs, a la zona del Iemen, a l'Àfrica en tenim, tots són problemes també d'aquesta despenalització, i el que dèiem, en aquesta segona part del segle XX, probablement una de les més conegudes és la del Vietnam, en la qual va ser l'enfrontament entre les dues grans potències que van quedar d'una manera indirecta, com va ser la URSS, el comunisme i els Estats Units, d'una banda. Per tant, la lliçó, com sempre, que dona la història és aquesta, recordar-lo per intentar que no recuperi, que no repeteixi, però no sé si serem capaços. A vegades un és una mica pessimista. Però, en fi, com ha dit molt bé, el desig és aquest i, com a mínim, recordem-lo i aprenguem-lo.
Molt bé. Joan Ramon González, amb ell parlem dels bocins d'història. Com sempre, un plaer tornar-te a tenir aquí amb nosaltres. Escolta, que tinguis bon viatge, per cert.
Bueno, gràcies. Bueno, en fi, de tornada...
Bueno, és un viatge, un viatget. És un viatget, un viatget.
Sí, no, sí, són quasi 200 quilòmetres, és bueno. Poca broma.
Ens tornem a escoltar la setmana vinent.
Molt bé, doncs pues que vagi bé a tothom i celebro de tornar a sentir-te a tu, i encara que no estiguem en estudi, i espero que els oients també contents de que Bocins d'Història sigui un programa un altre cop en antena.
Clar que sí. Joan Ramon, una abraçada, cuida't.
Adéu, igualment, Ricard. Adéu.
5 minuts per sobre de 2:15 i el que fem tot seguit, ja saps, és parlar d'esports.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Esports. Els dilluns de 2:15 de 2 a 2 parlem d'esports. Tenim la nostra tertúlia, la radiografia, una tertúlia que, com tota la programació, es va veure truncada el passat 13 de març d'aquest 2020 amb la història del coronavirus. Hem seguit doncs a cop de telèfon. No sé si haurem d'instaurar el tema de la videoconferència. No sé com ho porta el cap d'esport del diari La Mañana. Albert Square, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Escolta,
si et faig jo entrar per videoconferència i tal, em posaràs mala cara o no?
Bueno, baixarà l'audiència, perquè de cara vaig bastant pitjor que de Déu.
No, només et veuré jo. Només et veuré jo.
Ah, sí, cap problema, ja la tens molt vital.
Vale. Cara, o sigui, ja n'has fet més d'una, no?
Sí, més de dos i més de tres. Mira, és una de les coses bones que hem tret d'aquesta pandèmia.
Això sí, eh? Ens hem posat el dia.
Vull dir que també funciona a nivell de teleconferència, doncs moltes vegades reunions d'aquestes estúpides i
inútils,
no? Que dius, però perquè, doncs mira, ho pots fer així des de casa, amb el mòbil o l'ordenador i sense desplaçar-te.
I tant que sí. Escolta, hem de parlar de moltes coses, la veritat, perquè estem parlant de l'inici de curs a nivell escolar. En podem parlar també a fons de l'inici de curs pel que fa a l'esport base, que a hores d'ara està sent una mica... Aviam, cada club fa les coses el millor que pot i amb ganes, però està sent una mica un desgavell. És a dir, estan de la mà de Déu tots plegats. O sigui, tothom fa el que bonament creu que és el millor pel seu club, però no hi ha uns protocols clars oferts per les federacions a hores d'ara.
Bueno, en principi, segons la resolució del Consejo Superior de Deportes, són les comunitats autònomes i les pròpies federacions les que han establit aquests protocols, no? Aleshores, està funcionant, doncs, amb els protocols més bàsics, no? Mascareta, distància, higiene de mans, grups reduïts, i així anem fent, però sí que és cert que, bueno, és un desgavell.
Sí.
Ja hem vist equip confinat, ja hem vist positius en alguns equips. Jo entenc que la situació és molt complicada, eh?
Sí.
Tu feies un paral·lelisme correcte, és molt encertat, que és el tema escolar, no? Doncs ha començat perquè tenia que començar, doncs veurem fins a quan dura, doncs, en el tema de l'esport base, doncs ha començat perquè tenia que començar, perquè ja és una qüestió de salut física, mental, de la canalla i també dels pares, i ja veurem fins on s'arribarà i com aniran les coses, no? Entrenar, bueno, jo més o menys ho puc veure viable. Competir em sembla que és bastant més complicat.
Clar, aquesta és l'altra història. A priori, parlo de futbol ara, perquè jo és del que em toca, eh? De la Federació Catalana de Futbol, no ha dit res, ha dit que sí, doneu-vos d'alta al portal, pagueu les quotes.
Clar.
I després, si d'aquí tres partits ho hem de suspendre, doncs ja està tot pagat. És que ho trobo de mala fe, eh? Si vols que et digui.
Bueno, és un negoci, al final és el que hem parlat moltes vegades, les federacions són un gran negoci, no? I l'esport base és un gran negoci, evidentment tu has de pagar la mutualitat, però bueno, també pagues les quotes dels clubs, i tret del Mollerussa, almenys que hagi transcendit, de moment no n'hi ha cap que hagi fet, doncs, un sistema de quotes i de pagament, doncs, que vagi relacionat amb la situació actual,
no?
Vull dir, s'han fet un primer abonament doncs, important, perquè saps que és quan comences, donar el treu seguit a la federació, perquè si no la federació te falta dues categories, però després cobraran mensualment, que és el que havien comentat més d'un cop, no? Que potser seria el més assenyat i el més encertat. Doncs això, de moment, només ho ha fet el Mollerussa i la resta, doncs, bueno, van recaptant, perquè és el que diem moltes vegades i hem denunciat moltes vegades, no? S'ha perdut l'essència de l'esport base i s'ha convertit, especialment en el cas del futbol, en un autèntic negoci.
Bueno, en parlarem, perquè sí que és veritat que s'han retrasat els inicis de les competicions, però al final el temps és inexorable, és a dir, ho podem retrasar i així guanyem temps, però i ens hi plantarem al cap de setmana que hagi de començar, que per cert és el primer cap de setmana d'octubre, per tant, vull dir, a veure, ho han retrasat, però no tant, eh? Estem a dues setmanes vista, tres, si vols.
Sí, però no té molt sentit que la segona B doncs, se retrasi el 18 d'octubre, en canvi el futbol base comenci el 4, no?
És curiós, dius, això, sí.
És una mica surrealista tot plegat.
En fi, bueno. La setmana vinent intentarem parlar o amb el president o amb el director esportiu de Lleida Esportiu, també, perquè tenen altres fronts oberts, començarà la temporada, però l'anterior, doncs, està tancada o no està tancada, o està tancada en fals, ja veurem. Segons amb qui parles, no està tancada, segons amb qui parles, està tancada perfectament. Són d'aquelles coses que, mirant tots la mateixa pintura, la veiem de colors diferents, però bueno, ja intentarem parlar-ne, sí.
Objectivament hi ha un tema, que és el recurs que va presentar sí, tu, sí. I aquest recurs, de moment, no ha estat resolt pel jutge.
No deuen saber què dir.
Bueno, és complicat.
És que clar.
Ja ho hem parlat molts cops, és molt complicat, el que passa que també és cert, doncs que van passant els dies.
Sí, clar.
14 de setembre, vull dir, no? Clar, les competicions d'un dia o altre han de començar, i clar, doncs el recurs aquest un dia o altre ha de sortir, sí. També, no?
Sí. Això pel que fa a futbol, qui també, doncs, bueno, és un club que també s'ho està mirant amb lupa tot el tema de protocols, a veure com comencem, fent balanços econòmics o malabarismes econòmics. El pressupost és el Força Lleida. A més, hi ha hagut canvi a la presidència. Tenim nou president, l'Albert Aliaga. Jo recordo el mes de... Corregeix-me, Albert, si m'equivoco, Albert Escuera. Si el mes de maig o el juny ja en parlàvem, de que si hi hauria una moció, si hi hauria canvi, es van resistir una mica, però al final va haver el canvi. I, bueno, va haver el canvi, crec que amb temps, el que passa que no és una temporada especialment bonica per agafar la presidència, però amb temps per planificar aquesta nova temporada amb l'Albert Aliaga al capdavant, que per cert el tenim punxat hores d'ara, aviam, el tenim aquí amb via telefònica. Albert Aliaga, què tal, bon dia?
Bon dia, aquí estic, punxat.
Com punxat, sí. Bueno, Albert, suposo que content per assolir la presidència. No sé si... no massa per com va anar la cosa i sobretot per la temporada que tenim al davant.
Bé, la veritat que com vam dir el dia de la presentació de la Junta, que potser no és el millor moment per ficar-se al capdavant d'una aventura d'aquestes, no? Però sí que és cert que estem molt, molt, molt il·lusionats i amb moltes ganes de tirar endavant, amb tot sabent de les dificultats que ens trobem, que ens trobarem i de la incertesa, no?
Clar, a hores d'ara tenim dates ja de començament de competició.
Sí, nosaltres, en teoria, la Lliga Leport comença el cap de setmana del 16 de 17 d'octubre. Uh-huh. També sabem que el dia 11, en principi, anem a Balaguer a jugar la final de la Lliga Catalana LEP enfront del Girona. Això sí que, en principi, aquesta és la idea de la Federació Catalana i la Federació Espanyola.
I el tema del Barris Nord i el públic, hores d'ara... Clar, és que, perquè, a més, és que aquestes coses canvien d'una setmana a l'altra, però hores d'ara està previst poder-se obrir amb un màxim d'aforament o hores d'ara és sense públic?
No, la veritat que nosaltres de moment estem treballant colze a colze amb el regidor, amb el Sergio González, i estem intentant, perquè és molt difícil. Ara mateix parlar de què passarà a principis d'octubre és molt difícil. Si ens agradaria que si la cosa està en una certa normalitat, si ens agradaria certament tenir públic a barris, i estem treballant per això, però clar, parlar un mes vista és molt, molt difícil.
Clar. Albert Escuer, ahir, bueno, ara canviant d'esport, però ahir va haver a Misano el Mundial de Motociclisme, és el primer circuit que permet l'entrada de públic, 10.000 persones, però no sé si és com un punt d'inflexió, si a poc podem veure-ho fins i tot al Barris Nord o al Camp d'Esports, evidentment amb distàncies i tota la història, però no és una cosa que estigui a l'ordre del dia, no?, a hores d'ara.
Saps quin és el problema? que al final hem estat 4 mesos reunint-nos i fent esborranys de protocols i ara per aquí, ara per allà, i al final la decisió és que dependrà de cada comunitat autònoma. Ojo, que el protocol del Consejo Superior de Deportes planteja fins i tot la possibilitat de que s'hagi d'entrenar i jugar amb mascareta si la comunitat autònoma així ho determina, i les pròpies federacions. Clar, això què implica? Doncs implica que ara mateix es queda dels cavalleros està en fase de la CFA, està ja l'any passat al grup de Lleida Esportiu. Uh-huh. Llavors, clar, ja no és que no pugui anar públic al camp, és que potser ni podria anar ni a Lleida.
Clar.
No? En el cas de Força Lleida, doncs, t'imagina't que a Osca, per exemple, doncs, també baixen a fase 2. Que passa el dia que hi ha aquest Força Lleida, l'Osca Força Lleida. És molt complicat. És molt complicat, jo ho entenc, se tenia que tirar endavant d'alguna manera o d'una altra, però la decisió aquesta de que finalment siguin les comunitats i les federacions les que tinguin la capacitat per legislar com es faran les lligues i quan formen hi haurà, em sembla que és encertada en el sentit que t'explico, que la realitat ara mateix a Lleida no és la mateixa que a l'EPE o a FIA de los Caballeros.
Mm-hmm. President, el tema com s'afronta una temporada així, amb aquestes perspectives, des del punt de vista de l'abonat, del soci?
Sí, és un tema complicat. Nosaltres demà presentem la campanya d'abonats, una campanya d'abonats que volem que sigui... Bueno, intentar donar positivitat i intentar que la gent... Sabem que és molt difícil, que no podem vendre segons què, però el que sí hem de vendre és sentiment de club, sentiment de projecte, no? I és el que apel·larem, no? És que no podem apel·lar de mateix a res més, no? El dia la gent que som una i que tenim moltes ganes, que volem fer un projecte engrescador, que volem tornar a ser el pal de paller del bàsquet lleidatà de tota la província i que necessitem l'ajut de tothom, no? És el missatge que hem de llançar i el missatge que volem transmetre contínuament.
Demà presenteu la campanya d'abonats.
Sí, demà a 12:15 presentem la campanya, sí.
Bueno,
sí.
Serà la manera de veure, doncs, realment la gent que té sentiment de club, realment.
Efectivament, és així. És que no hi ha altre. No sol l'abonament, també a les empreses... A tothom, tot aquell que tingui ganes, com dir el dia de presentació, tot aquell que tingui ganes de col·laborar, la manera que sigui, perquè també entenem que és una situació molt, molt complicada a tots els nivells per tothom. Llavors, lògicament, hi ha gent que podrà fer un esforç, hi ha gent que podrà fer un esforç menor, o hi ha gent que el podrà fer de millor, no? O un esforç major. Acceptarem tot, volem que tothom que aquell que vulgui estar a la família de Força hi sigui, i farem tot el possible perquè hi sigui.
Albert Escuer, tens aquí el president del Força Lleida.
Bon dia, tocaio.
Bon dia, caballero.
Bueno, primer que res, enhorabona, perquè sembla mentida, però canviant només una persona, com ha canviat la imatge del club a nivell intern i extern també, no? I això jo crec que sempre és una bona notícia. I després, el que sí, m'agradaria saber si la federació ja us ha dit alguna cosa pel que fa al tema de protocols de Covid. Si saps algun tipus d'anàlisi que passa en cas de positiu, etcètera.
Res. Únicament sabem, com tu has dit abans d'introduir millor a la xarra, únicament el tema del Consejo Superior de Deportes, el protocol que mana i que cada federació farà el que cregui convenient. Nosaltres encara estem esperant aquest protocol de la federació. Estem a dia 14 de setembre, portem 15 dies amb els jugadors aquí i encara no sabem res. Sí, és cert que ha hagut una cosa, un incís que et vull fer, que el Consejo Superior de Deportes sí que, i la federació sí que està sempre treballant, perquè si, com tu deies, el tema d'Osca o Geros Caballeros, sembla que si comencés la competició els esportistes tindrien, com digués, un permís especial per poder jugar els partits. Això sí que sembla que sé que ho estan treballant.
Déu-n'hi-do. Escolta, en modo esportiu, a la parcel·la esportiva ja, president, parla'ns de les últimes incorporacions i si tenim plantilla tancada o esteu treballant amb alguna nova incorporació.
Nosaltres el primer que vam fer és el ficar Joaquim Prada com a director tècnic i el Gustavo Alfana com a primer entrenador. Creiem que amb aquestes dos professionals de capdavant del projecte esportiu no es donen la solvència ni la solidesa. No? La plantilla, estem superorgullosos, supercontents amb els recursos que tenim de fer aquesta plantilla. Creiem que és una plantilla que, si tenim sort i pot començar a treballar amb certa normalitat, ens donarà moltes alegries a tota l'afició. Plantilla tancada? No, estem oberts, ens queda una fitxa. La idea, en principi, és deixar-la amb 11, però si surt alguna oportunitat del mercat, estem atents a poder agafar-la.
Doncs hem parlat avui amb l'Albert Aliagas, el nou president del Força Lleida, a qui li agraeixo que, mira, avui el nostre programa també inaugural, i justament 24 hores abans de que presentin la seva nova campanya d'abonats, estigui en directe a la nostra radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, que la trobem en falta. President, que haguessis pogut venir aquí als estudis i seure't amb nosaltres, perquè les xerrades que ens fem, després amb l'Albert Escuera, amb el Xavi Pérez, amb la Vanessa Ortega, després, quan ja s'apaga la llumeta vermella, doncs moltes vegades arreglaríem o faríem molt bona feina, però clar, ara a cop de telèfon no podem fer això.
A la vostra disposició, per si convingui.
President, encantat de conèixer-te i ens mantindrem en contacte, evidentment.
Molt bé. Moltes gràcies, Moltes gràcies.
Gràcies. Albert Escuer, aquesta és la realitat del Força Lleida. Properament, les properes setmanes, parlarem, per exemple, amb el club de bàsquet Pardinyes. Ara contactarem amb la Vanessa Ortega per parlar del vòlei, però és la realitat de molts clubs, aquesta,
de tots els clubs, i a banda el Força Lleida, a nivell d'aforament, en principi, doncs no hauria de tenir molt problema, doncs, perquè malauradament no té 6.000 socis, que és la capacitat, o 5.500, que és la capacitat del Barris Nord, però clar, hi ha altres pistes, com Oviedo, per exemple, que ja és petita i sempre omplen, o Lugo, que tenen 4.500 socis, bueno, la veritat és que la patata calenta que els ha caigut als clubs és important. Ells a microobert no t'ho diran mai, clar. Però el 90% de presidents, gerents de clubs ara te dirien, no, jo per mi en guany no començava.
Perquè ara
mateix hi ha més dubtes que certeses. I entenc que és complicat. Clar, demà presenten la campanya d'abonaments. No, a veure què pot oferir. Clar, presentar la campanya d'abonaments sense saber si tu podràs fer ús d'aquest abonament és complicat, no? Però clar, els jugadors ja els tens entrenant i els jugadors cobren i tu has de generar. És tot plegat, molt complicat. Jo sempre he dit moltes vegades en aquests micròfons que tota aquesta gent que es dedica de forma amateur a gestionar clubs es mereixen un monument, doncs en guany un monument i una plaça.
Clar.
És
que ara estic pensant, per exemple, en Enric Duc i tota la seva junta. Parlem del Lleidallista, d'hoquei, primera divisió. Han hagut de marxar ja del pavelló 11 de setembre perquè s'ha habilitat allò com un hospital ambulant. Però tu ara, a part, suma-li tot això que dius tu, totes les incerteses, i a sobre tu hi poses temps personal allí, ja?
Sí, no, i en el cas del Llista o la Vanessa, que em sembla que la tinc per aquí.
Vanessa Ortega, no, parlàvem del Llista. Vanessa Ortega, què tal, bon dia? Ui, l'ha ja perdut. No. Ara la recuperem.
Deia que en el cas del Llista ja la Creujant ha afegit que no només han deixat de pavelló, sinó que han deixat la ciutat. Clar, se m'ha jugat el lloc. M'explicaràs tu, l'Enric, ara, com planteja una campanya de captació de socis, tenint en compte que l'equip ja no jugarà ni a Lleida.
Clar, és complicat, això.
Què li ofereixes tu al soci de Llista? Que sí, que els preus són més simbòlics que una altra cosa, però bueno, a veure, també hi ha gent que és de hockey i que viu el hockey i que va al hockey. Què fem ara? Bueno, és una gestió més nefasta per part del nou equip de govern de la Paeria, que a nivell esportiu està fent aigües per tot arreu.
En fi, doncs anem a recuperar la connexió amb la nostra companya, amb la Vanessa Ortega, que, igual que el tema del Lleida Llista, doncs parlem del mateix, però pel que fa al vòlei, el Balàfia Vòlei, que ja ha començat la temporada, la pretemporada. Vanessa Ortega, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Presidenta, Vanessa Ortega, què tal? Bon dia. Parlàvem abans, fa uns minuts, amb l'Albert Aliaga. Bueno, per cert, que està amb nosaltres l'Albert Escuera, que us podeu saludar. Perquè, clar, això del telèfon no us veieu.
No ens veiem, no.
Bueno.
Però anem parlant. Que la Vanessa
sí, però
també
anem parlant. I també he parlat amb l'Albert Aliaga durant aquestes últimes setmanes, vull dir que estem en contacte.
Escolta, entre presidents, què us dieu? Allò que deia ara l'Albert Escuer de... No t'ho diran mai en públic, però va, vinga, què us dieu entre presidents?
Què ho diuen? Pues, i tu com ho llevas? I, bueno, és i coses, que... de, bueno, coses de gestió, de pues, si te pots ajudar entre uns i els altres... i temes de pavelló, i bueno, aquestes coses anem parlant.
Déu-n'hi-do. Vanessa Ortega, el Balàfia Vòlei, ja teniu el futbol base en marxa, teniu el primer equip entrenant, com està anant tot plegat?
De moment, creuem els dits, està tot bé, no tenim cap problema, seguim protocols, i sí, tothom entrenant, la base també, Avui comencem amb l'escoleta de vòlei també i en principi de moment tot normal, vull dir, no tenim cap
problema de...
cap mal de cap de moment, no.
Vale, el pavelló, res, eh? Tot bé.
Res, tot bé, tot bé. De moment, sí.
Bueno, entrenant i pagant, que aquesta és l'altra. Entrenant de la gestió de l'Ajuntament en el llista, podem parlar de la gestió de l'Ajuntament en l'associació de Atena Bambó, que està entrenant a l'aire lliure al camp escolar, i podem parlar de la gestió de l'Ajuntament amb el Balafia Vole, que ha tingut que pagar la seva butxaca el lloguer de pavellons de col·legis per poder entrenar.
Ojo, déu-n'hi-do. Mm. Clar, és que després parlem de que l'esport és eix, és necessari, etcètera, però facilitats poques, eh?
Bueno, en aquest sentit, la veritat és que hi ha bastants greuges comparatius entre esports, perquè mentre estem parlant de futbol, en què, entre cometes, tenen camps propis, ells no tenen cap problema per tenir hores d'entrenament, perquè com són seus, doncs en principi no tenen cap problema, perquè no al camp de la EM no anirà un equip de l'Atlètic Segre a entrenar, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
En canvi, en els altres pavellons municipals, doncs tots hem de conviure. La veritat és que és un any excepcional i és evident que tothom entenem la situació, però el que no és de lògica és el que està passant o el que ha passat amb el llista o el que ha passat amb l'associació de Iratana d'Handbol, que precisament la setmana passada també parlàvem amb el Guillem Puerta sobre aquest tema, perquè compartim pavelló i, bueno, clar, és greu que un equip que està a divisió de plata doncs no tingui hores de pavelló, hores d'ara.
Quan comenceu, Vanessa, la competició?
La de Primera Nacional, el primer cap de setmana d'octubre. La competició catalana, l'últim de setembre.
Bueno, pues res. Mm. Això és d'aquí dues setmanes, eh? Vull dir, que no, sí. És llunyíssim. No, és que avui és 14 de setembre, eh? Això ho tenim aquí.
Això està aquí, sí.
Vanessa Ortega, aquesta escolta, com sempre, m'encanta de tornar-te a escoltar i de comptar amb la teva participació els dilluns aquí a la radiografia. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per trucar-me. Una abraçada.
I nosaltres, Albert, anem a buscar la connexió amb el Xavi Pérez abans, perquè no havíem parlat des de llavors, des de què va passar. Aquest any, parlo de motor, Albert, el Marc Márquez s'hagués posat les botes, eh?
Bueno, és que el que passa que ara ja han ficat el freno de mà definitivament i s'ho prendran calma, però és que si no, tal com està el Mundial, aquest és capaç de tornar a les últimes sis curses guanyar-les i ser campió del món, perquè sembla que,
sí, sí,
que ningú vulgui ser campió, no? Hi ha hagut cinc guanyadors diferents de curses, el quart parador va començar com un tro, doncs ja li pesa la pressió, Viñales no acaba de girar rodó...
No, no.
Sí, fa pinta que...
O sigui, tu fixa't que el Quartararo, que realment, aviam, que és un gran pilot, vull dir que és bo i que ho està fent bé, és segon del Mundial a hores d'ara, i líder és Dovizioso, que hi va quedar setè. La veritat és que fins i tot l'audiència de tele es veu que ha baixat, amb l'absència de Marc Márquez.
Bueno, també et dic una cosa, la majoria de cursos ara són més emocionants.
Sí, això sí, les coses com siguin.
Ara fa pinta de que Marc Márquez, i veiem fins i tot, doncs, quan el dia que va tenir l'accident, com anar,
Sí, per això t'ho dic.
En guany s'hagués passat ja, s'hagués guanyat el Mundial amb la gorra, però mira, va cometre una errada.
Sí. Va tenir mala sort, va tenir mala sort.
Mala sort
de l'impacte, vull dir.
Sí, però si veig aquell pneumàtic, en lloc d'impactar a l'espatlla, impacta una mica més amunt, cuidao,
Ah, sí, correcte, en aquest sentit sí, Sí. Això sí, perquè fa força,
Clar, de vegades no som conscients que aquesta gent se juga la vida treballant.
Sí.
I Xavi... No hi ha moltes desgràcies.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bueno, pues no fent. Esperant que comenci la normalitat.
Escolta, falta dos minuts i mig per arribar a les dues. L'aplec del Caragol, al final... El cap de setmana d'octubre s'ha hagut de cancel·lar i ara sí que ja es cancel·la fins al maig i toca en fusta.
I ja veurem.
Ja veurem
el maig.
Bueno, escolta, enhorabona, que no vam poder parlar, o sí que vam parlar, o ja t'ho vaig dir, però bueno, el Madrid va guanyar la Lliga al final,
Bueno, guanyem tot, home, la Lliga, guanyem a baloncesto també, i bueno...
Quina Lliga més estranya, de totes maneres,
Molt estranya, molt estranya.
I ara ja ha començat aquest cap de setmana, ja ha començat l'altre, però no juguen tots, encara, ni el Madrid ni el Barça, és estrany això tot.
Però és estrany i tot per lo que està a la tele, perquè te falta lo principal, que és l'ambient de la
telegrana,
perquè si no és molt soso veure un partit així. I així veus molt, crides fins a l'entrenador, fins als jugadors tirats.
Sí. Escolta, que ens quedem sense temps, el dilluns vinent et truco abans, però el tema Messi, com ho has viscut? Com ho veus?
El tema Messi està molt clar. Ja ha colat un gol que totes les fases del Barça li acabarà colant el mes de gener. I és clar,
si el mes de gener, no. Tu ja no creus que s'esperarà ni el juny?
No, s'esperarà el juny, però el gener els hi tornarà a enviar un burro fàcil, sí. I dirà que jo és molt ben i me voy gratis.
Albert Escuart, quina manera més lletja d'acabar una relació, no? Bueno, jo no tinc clar que acabi marxant, però bueno.
Bueno, va començar amb un treballo de paper i ha estat a punt d'acabar amb un burofax. No?
Sí.
Jo crec que Messi està molt mal assessorat en aquest sentit. Entenc que vulgui marxar, però les formes no, i ja patin el mal
d'aquesta sí?
manera.
Crec,
que, jo crec
a...
que sí.
Eh? A més, sí.
Si allò que fer burofax i entrevista hagués fet entrevista i burofax,
clar.
Pues, probablement estaria fora, a mi no et dic.
Pues segurament. És que, però... és que clar, la gent, al final la gent espera que surti i t'expliqui, però bueno.
Clar,
en fi, és, com diu el Xavi Pérez, estic d'acord amb ell, que això anirà per llarg. Sí. Hi ha eleccions al març i depenent de qui surti, jo no sé si s'ho replantejarà o no. Ja veurem com va la cosa. Xavi Pérez, encantat de tornar-te a escoltar. Una abraçada i cuida't molt.
Vinga, igualment, records.
I Albert Escuer, també, una abraçada. Tenim nova temporada per davant i dilluns ens tornem a escoltar.
Molt bé, home, una abraçada per tu, que avui m'has tret 30 anys de sobre. Tu tornar al col·le i jo també, en certa manera, he tornat al col·le.
Clar que sí, home. Gràcies, Albert.
Adéu, una abraçada.
I nosaltres ens plantem a les dues. Demà hi tornem, puntuals com sempre. Que acabis de passar un bon dilluns.